Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:15, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Que ja molt bona tarda, benvinguts al programa 8:15 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies d'aquest dimecres, però abans us informem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i un dia més Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda, Sara. Com va la primavera?
Ai, molt bé, ara t'anava a dir que estem molt contents per ja començar la primavera. Arriba el bon temps i l'alegria.
Tu sempre estàs contenta,
sí,
Sara.
Però la primavera
ja
més.
Ja sigui hivern, primavera, estiu, és un gust,
sí,
estar al teu costat.
Sara està content sempre.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic i MBA, també és director general de Jubilar-se en Casa, que és una empresa de servei d'assessorament a la gent gran i també als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça, i es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I per cert, si voleu seguir-lo, podeu fer-ho al Twitter a @josepjorge. Bona tarda.
Bona tarda.
Estàs aquí a la teva tauleta buscant informació ja, Josep.
Sí, sí, sempre per intentar comentar amb el màxim de fons possibles la realitat que ens presenta avui, que parlarem tot seguit.
El Josep també sempre està content, això també ho hem de dir.
Soc optimista.
Ets molt optimista.
Sí.
Josep, tu saps que avui és el Dia Mundial de la Felicitat?
Sí, sí. El que passa és que jo sàpiga, el Corte Inglés encara no trec cap gadget per celebrar el Dia de la Felicitat, però... tot arribarà.
Doncs li preguntarem a la Blanca Aranyó, perquè avui ens ha preparat un punt curiós del dia, doncs, relacionat amb això, amb el Dia Mundial de la Felicitat. Però abans de repassar les notícies, abans repassarem les notícies, volíem dir amb el Josep Jorge, aquestes notícies del dia que indubtablement ens fan passar per Xipre, Josep.
Sí, sí.
Però tot i així, el que fem ara és repassar, com no, les notícies en titulars de la Sara.
La informació del dia, el 8:15.
Doncs efectivament comencem parlant de Xipre perquè els líders polítics d'aquesta illa celebren reunions d'emergència després que ahir el Parlament rebutgés les condicions del rescat financer del país que incluïa un impost als dipòsits bancaris. El president Nikos Anastasiades intenta trobar un pla B enmig d'una onada d'indignació popular i amb tots els bancs del país tancats fins dijous. Alemanya ha advertit que els bancs no podran tornar a obrir fins que no hi hagi un acord sobre el rescat, per cert que tampoc funciona la borsa. El Suprem ha declarat nul·les les clàusules de sòl de les hipoteques en els casos de falta de transparència als consumidors. La decisió l'ha pres la sala primera del Tribunal Suprem després de la seva reunió en el ple. Aquest pronunciament, però, no té efectes retroactius i, per tant, no comporta la devolució de les quantitats ja satisfetes. Aquesta decisió judicial arriba pocs dies, recordem, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trobés abusiva la llei espanyola sobre els desnonaments. El govern espanyol planteja la possibilitat de retirar subvencions per la partida de trasplantaments a les comunitats autònomes que incompleixen l'objectiu del dèficit, entre les quals hi ha Catalunya. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha explicat als passadissos del Congrés dels Diputats que aquesta mesura no s'aplicarà de forma automàtica. Les autoritats franceses continuen escorcollant l'apartament a París de la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, segons ha informat el seu propi advocat. La intervenció policial està relacionada amb les investigacions al voltant de l'empresari Bernard Tapie, amic i aliat polític també de l'expresident Nicolas Sarkozy. L'any 2008, Tapie va rebre una compensació de 285 milions d'euros per arreglar una disputa legal amb el banc Crédit Lyonnais. Per alguns, tot plegat va ser un cop de mà de Lagarde quan era ministre d'Economia i va donar a l'empresari suport i també representava un abús d'autoritat, segons han afirmat. En esport, Xavi no jugarà aquest divendres amb la selecció espanyola al partit contra Finlàndia i es dubta pel dimarts que ve a París. Els metges de la selecció li van fer proves per valorar exactament l'estat de la lesió que té el bíceps femoral de la cuixa dreta.
7:35. L'escriptor andorrà Joan Peruga recupera la saga dels Areny Plandolit en la seva darrera obra al Museu de l'Elefant, que transcorre la població andorrana d'Ordino. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'escriptor Joan Peruga continua amb la saga dels Areny Plandolit en la seva darrera obra al Museu de l'Elefant i ho fa amb el germà petit de la protagonista del llibre Últim estiu a Ordino, l'Assumpta. Pau Xavier d'Areny Plandolit, personatge extraordinari i polièdric, segons l'ha definit l'autor, és el principal protagonista d'una història que comença amb el robatori de l'elefanta del Museu de Ciències Naturals d'Ordino, al Principat d'Andorra.
Comença, es perd a l'inici, no? Desapareix la Júlia. Ja l'argument personal d'aquesta dèria, d'aquesta lluita per la recuperació de la casa pairal, que ve d'una promesa que li havia fet a la seva germana Assumpta, i després, a poc, cobra enorme protagonisme el país, com us deia.
Pau Xavier vol complir la promesa que va fer a la seva germana de recuperar la casa pairal i a partir d'aquí cobra protagonisme al Principat d'Andorra, segons l'autor. Un país que es troba en ple debat entre el progrés de la mà de forces hidroelèctriques d'Andorra i la llibertat i la independència.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Demà una cua de sistema frontal arribarà al Pirineu. El dia despertarà amb sol a tot arreu, tret de les comarques costaneres de Girona, on hi haurà alguns núvols baixos. Els núvols alts entrenyaran el cel de la meitat oest del país al migdia i viatjaran a la tarda cap a la meitat est. Per divendres els dibuixa una profunda borrasca al sud-oest d'Irlanda, que amb el seu sistema frontal escombrarà la península Ibèrica i arribarà a Catalunya durant la tarda. Ho farà sense gaire energia, amb núvols trencats i algun ruixat, però molt aïllat. Cap de setmana de cel variable amb ruixats diumenge, sobretot al nord del país.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem Carles Santmartín, delegat episcopal de Càritas a Lleida. Ens presentarà un concert benèfic per aquest dissabte a benefici del projecte d'habitatge social a Lleida. A dos quarts de nou la tertúlia amb Francina Alzina i Jaume Castro. A les 9, plusvàlua del primer cafè, espai sobre consum. També tindrem el comentari de Manuel Milian Mestre i l'Espai Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs ara mateix falten 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre i avui, al 2 de 8, repassem les notícies amb Josep Jorge, director de l'empresa Jubilarse en Casa. Com us dèiem, l'actualitat gira al voltant de Xipre. Els líders polítics del país mediterrani celebren reunions d'emergència després que dimarts el Parlament rebutgés les condicions del rescat financer del país, que incloïa un impost als dipòsits bancaris.
El president Nikos Anastasiadis intenta trobar un pla B enmig d'una onada d'indignació popular i també amb tots els bancs del país tancats, el primer corralito que s'imposa a Europa. Alemanya ha advertit ja que els bancs, que recordem estan, com dèiem, tancats fins dijous per evitar un pànic bancari, no podran tornar a obrir fins que no hi hagi un acord sobre aquest rescat. Tampoc no funciona la borsa. Una de les alternatives és aconseguir un crèdit de Rússia, principal inversor estranger a Xipre, que oferia condicions fiscals avantatjoses per les empreses que volguessin instal·lar-s'hi. El ministre de Finances xipriota Mikalis Sarris és a Moscou per negociar un crèdit. Les altres alternatives serien una reestructuració de la banca o bé una emissió de bons.
Hem de dir que una notícia d'última hora que ens acaba d'arribar és que els bancs es mantindran tancats fins dimarts vinent. Josep Jorge.
Sí, diguem-ne que en principi Xipre no ens tindria que preocupar molt perquè al cap i a la fi és una illa i al final del Mediterrani, no? Des del punt de vista dels catalans i espanyols et preguntes, bé, i què té que veure això amb nosaltres, no? Doncs de fet aquí el que estem és vivint una segona ronda de pressió de l'Europa central, l'Europa financera central, sobre els països perifèrics. Aquí tenim una nova versió del que ells consideren un rescat, que és anem a traslladar als clients, primer, la visió que ells són sospitosos. No sabem d'on han tret els diners. Aquests diners, diguem-ne, poden venir de contraband, no sé què. De moment ja el client el posa sospitós, amb independència de la procedència, eh? Però ja el poses com a sospitós. Després li dius, mira, per si un cas com a client, doncs a partir d'ara tu ets responsable d'alguna cosa. I dius, vaja, jo quina responsabilitat tinc per ser un client bancari? No, és igual. Tinguis o no tinguis responsabilitat, tu has d'assumir una part de la responsabilitat. De tal manera que el que estan és trencant tota la confiança amb el sistema bancari. I la pregunta és, i per què? Algú vol explícitament trencar la confiança en el sistema bancari? Perquè el sistema bancari perifèric de tots els països del Mediterrani, que està en crisi, tot ell, intervinguts amb ajudes directes i indirectes, el que està fent és motivar un flux de diners des del Mediterrani cap al nord d'Europa. Aleshores, si no és per aquest motiu, per un motiu de recentralització del poder financer a Europa cap a Alemanya i als seus països de l'entorn, no s'entendria perquè es fan experiments tan barroers com atacar els dipòsits bancaris d'uns clients que en cap cas han de ser els culpables d'una situació tan greu com viu avui en dia Xipre.
Tot això avui... Bé, ahir va ser l'Església Ortodoxa del país, doncs, escolta, va dir, nosaltres deixem que s'hipotequin, diguéssim, els nostres béns per tal que el país tiri endavant.
Sí, sembla mentida, diguem-ne, però una cosa sí que hauríem de prendre de Xipre. La decisió de les mesures que va imposar, diguem-ne, la troika europea, es va debatre en el Parlament. Aquí a Espanya, el govern va prendre les decisions sense realment consultar el Parlament. Va portar les coses absolutament cuinades. Com a mínim a Xipre, els parlamentaris d'aquell país han demostrat una independència i un posar-se a la pell dels seus ciutadans. Sembla que la troika se n'oblida de que els polítics el que estan és representant la societat i no són simplement gestors que han d'aplicar normes que van en contra de la societat. La política està per fer més fàcil la vida dels ciutadans, no justament per fer-la més complicada.
Josep, ara què dius d'aquesta norma, no? d'intentar fer la vida fàcil als ciutadans? Aquest reial decret, que ahir just ho comentàvem amb José Miguel Mestre, advocat laboralista, al programa 2 de 8, aquest reial decret que va aprovar el govern espanyol divendres passat, ajuda els ciutadans? Com es jubilen els ciutadans?
Sí, estem parlant del reial decret aquest que, diguem-ne, que consolida les dificultats per prejubilar-se i que marca determinades condicions per tal de poder accedir al 100% d'una pensió. A mi m'haureu sentit molts cops, diguem-ne, perquè és el meu tema especial, en la meva especialitat és el tema de les pensions i la jubilació, de que la generació dels 40-50, aquesta generació tindrà pensions de misèria. Seran pensions absolutament de subsistència, perquè no estan aplicant una reducció nominal, sinó el que estan fent és incrementar les condicions per accedir a la pensió. Amb la situació que estem vivint, la situació econòmica que estem vivint, que no és només conjuntural, que és absolutament estructural, amb una progressiva precarització de les feines, una reducció dels imports absoluts que es perceben com a salari, el que ens tenen abocats és precisament aquest salari, aquesta pensió final que cobrarem, que serà de pura subsistència. Per això és molt important que la gent sigui conscient de que anem en aquesta direcció i que només sembla que ens aboquen a una única solució, que és endarrerir fins al límit l'edat de jubilació, fent-la compatible amb el cobrament d'una pensió i el cobrament d'un salari, o simplement posposant-la tot el possible. Això, paradoxalment, el que portarà és a una major dificultat d'inserció laboral cap al jovent. De tal manera en què estem atacant un tema que és molt important, un tema que només s'hauria de debatre dins del Pacte de Toledo, que per això existeix, no s'han d'aplicar mesures conjunturals per cap dels governs que governi, siguin d'un color o d'un altre, mentre estiguin exercint aquesta funció, i més una sèrie de preceptes que al cap i a la fi sembla que no venen marcats pel govern espanyol. Tornem-hi. Estan marcats per la Troika i el seu Memorandum of Understanding, que ens va permetre, diguem-ne, disposar d'un finançament addicional en base a l'aplicació d'una sèrie de reformes estructurals. I una de les reformes estructurals que demanaven era modificar el sistema públic de pensions. No ens oblidem de tot això, perquè al final passen tantes coses que sembla que arriba a ser un caprici dels governants. Però tot té un perquè.
Tot i així, hem de recordar doncs, que aquest reial decret el que fa és allargar, no? En principi, les jubilacions anticipades fins als 65 anys.
El que intenten, diguem-ne, és equiparar l'edat legal amb l'edat real de jubilació. El fet és que, com que et demanen els 35 anys de cotització per poder cobrar el 100% de la pensió, aquest era un esquema que potser als anys 90 es podia donar en una quantitat important de la massa salarial de treballadors d'aquest país. La generació, ja us dic, els nascuts a finals 60-70, ho tenen molt complicat per poder cobrar una pensió digna. I què és el que passarà amb els nascuts en el 80? Doncs aquests encara ho tenen una mica pitjor. De tal manera que tot això no ens ha d'alarmar. Simplement ens ha de mantenir en alerta per tal de que ara amb temps tinguem capacitat de generar ingressos addicionals en el futur.
Sara, aquesta notícia de l'escletxa social que estem vivint, avui Càritas ha dit el que pensava.
Doncs sí, està molt relacionada doncs, amb un informe anual de la Fundació FOESA, que s'anomena en aquest cas Desigualtat i Drets Socials, Anàlisi i Perspectives 2013, que s'ha presentat avui mateix doncs, a la seu de la ONG Càritas a Madrid. El secretari general de Càritas, Sebastián Mora, ha alertat sobre la realitat social que viu a Espanya i ha assegurat que la societat espanyola és una societat fracturada com a conseqüència del sever increment de les desigualtats que hi ha. En aquest sentit, Mora també ha assenyalat que el fet més significatiu que recull en aquest document, que com dèiem ha estat presentat avui mateix, que mostra l'evolució d'Espanya des del 2006 fins al 2012 en relació a la renda i a la desigualtat, l'ocupació, la pobresa i els drets i serveis socials, és l'increment sever de la desigualtat social. Ha dit l'esquerda que s'ha obert entre les persones empobrides i els que tenen accés a béns i serveis és cada vegada més gran. Ha dit que es tracta d'un escàndol ètic i polític. Davant això, ha criticat la disminució que s'ha dut a terme en les polítiques, sobretot, de protecció social.
És que, de fet, en les societats poc desenvolupades, igual com passa amb les societats totalitàries, el que existeix és, o el que no existeix és la classe mitja. La classe mitja és el que permet que les societats siguin mínimament igualitàries. Aquesta crisi ens està abocant, diguem-ne, per un totalitarisme de base purament econòmica, ens està abocant a que hi hagin molta gent que hagi perdut l'oportunitat de progressar en l'ascensor social. L'ascensor social és quelcom essencial perquè qualsevol persona que neixi en un país com el nostre ha de tenir la possibilitat de progressar. Si qualsevol persona no té aquesta possibilitat de progressar, al final en què quedem? Doncs quedem en que és una societat absolutament injusta i és en una societat en la que hauríem de tots fer el possible per no viure-hi. Hem d'intentar recuperar, i aquí és on està el tema, hem d'intentar recuperar aquesta classe mitja, potser d'una forma diferent a com la teníem fins ara plantejada. Però si no fem un esforç per intentar igualar aquesta societat, aquestes diferències només ens acabaran empobrint a tots.
Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa. De què vols parlar? Vols que parlem del Tribunal Suprem, que ha declarat nul·les les clàusules sòl de les hipoteques, això sí, en els casos de falta de transparència als consumidors, o bé del govern espanyol, doncs, que planteja la possibilitat de retirar subvencions a les comunitats autònomes que incompleixin l'objectiu de dèficit?
Mira, jo us diria que una mica els dos temes gairebé poden pivotar sobre el mateix, que de nou tornem a estar en que la societat es sent agredida. O bé es va sentir agredida per les clàusules que les entitats financeres van incorporar en els seus préstecs hipotecaris, o es sent agredida per uns polítics que decideixen carregar la responsabilitat de l'aplicació de determinades polítiques en altres administracions. El senyor Montoro i a d'altres polítics del govern central se'ls omple la boca dient en quin tipus de mesures han de prendre altres administracions que no és l'administració central, quan qui pateix és la societat. Aquí tenim, diguem-ne, un cas molt equivalent al que pot estar passant a Xipre. La Troika Europea dictamina què és el que s'ha de fer, però li diu als polítics que ho apliquin. De tal manera en que la Troika, diguem-ne, que són els ideòlegs, es queden, diguem-ne, resguardats. No són responsables directament de prendre les decisions davant dels ciutadans. El mateix està passant aquí, a Catalunya. La Generalitat de Catalunya, que és la responsable de les polítiques socials, resulta que no té els recursos, bàsicament, perquè el govern central li nega. Les decisions es prenen a Madrid, s'han d'aplicar aquí a Catalunya. De tal manera que ens estan portant cap a un camí en què la societat ha d'entendre que la responsabilitat no és tant de qui fa aplicar les mesures, sinó de qui les dictamina. I qui les dictamina ha de ser responsable del patiment que està ocasionant a la societat.
Com veus, Josep, també avui s'han aprovat els pressupostos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En aquest sentit, Esquerra Republicana ha acusat Convergència i Unió d'aprovar un pressupost que significaria desmantellar aquest organisme.
Tot el que siguin empreses públiques de comunicació, que en principi han de portar-nos als ciutadans la informació d'una forma fidel, sense tenir, diguem-ne, intencionalitats econòmiques de grups econòmics, en tot cas, diguem-ne, alguna intencionalitat política, i això, diguem-ne, no sempre és evitable, però la intencionalitat econòmica que tenen els mitjans privats sembla que està empenyent la comunicació pública, les empreses de comunicació pública, a anar-se'n en retirada. Al final tots estan competint, diguem-ne, per captar l'atenció dels espectadors, dels oients, dels lectors, de tal manera en que, contra més es puguin controlar els mitjans privats, més fàcilment es poden incoar les diferents mesures econòmiques que un determinat grup econòmic, un determinat lobby econòmic, vulgui imposar a la nostra societat. Hem de defendre, en la mesura del possible, el sistema públic, evidentment buscant l'eficiència, però hem de defendre el públic, que és el de tots.
Doncs la funció pública, justament, farà qüestió d'hores, em sembla que era a les 6:30 de 6:45 de la tarda, doncs s'ha mobilitzat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats han demanat al govern que no retalli els sous públics si l'executiu de Madrid, l'executiu de Mariano Rajoy, flexibilitza el dèficit.
el que dèiem, uns s'imposen, els altres s'executen i la població pateix.
Felicitat és un viatge lejano, mano con mano, la felicitat. Tu mirada inocente entre la gente, la felicitat.
Sentim Felicidad, sí. I entra Blanca Aranyó.
Sí, com ha de ser, com ha de ser.
Blanca, explica'ns, avui és el Dia Mundial...
El Dia Internacional de la Felicitat. Sí, se celebra aquest any per primera vegada després que l'Assemblea General de la ONU l'aprovés el passat mes de juny. Ho va proposar el primer ministre de Bhutan, un país d'Àsia, un tal Jigme Tinley, que d'aquesta manera busca remarcar la recerca de la felicitat com un objectiu humà fonamental. Bhutan és considerat el país més feliç d'Àsia i el vuitè més feliç del món i defensa que l'economia s'hauria de plantejar basant-la, atenció, en l'índex de la felicitat nacional bruta i no en l'índex del producte interior brut. Sí.
S'ha de dir que per entrar, que per viatjar a aquest país, s'ha de pagar molt, eh? Bueno, és un país molt bonic, però clar, tot va mesurat, eh? Mm. Clar, clar.
Es veu que votant la felicitat és pràcticament un mandat constitucional, un deure, i es basa en els pilars d'un desenvolupament socioeconòmic sostenible i equitatiu, la preservació i promoció de la cultura, la conservació del medi ambient, el bon govern, etc. Per això, Tinley assegura que la felicitat és un objectiu a perseguir molt positiu per votant, perquè diu que gràcies a ella el país podrà aconseguir la pau, l'estabilitat i la cooperació global. Molt bonic.
Per cert, aquest text que has llegit, Blanca, el podreu trobar al blog del
Punt.org. Sí, 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 a periodismeconsciència.org. Allà trobareu aquesta i altres, moltes altres notícies.
Unes notícies que també les podreu escoltar
la setmana que ve amb el Joan Ortiz, el dilluns a les 8 al Punt.org.
Tot queda dit.
Tot queda dit.
Bueno, fantàstic, diguem-ne. Un gran objectiu. Jo crec que, certament, al final, el que hem de procurar és que la gent sigui feliç, amb un ús adequat dels recursos i no tant focalitzar-nos en la riquesa que generem, sinó en la riquesa personal. La riquesa personal té molt a veure amb la felicitat, de tal manera en què està bé, i més d'un país africà, diguem-ne, que ens ensenyi on està l'essència. L'essència no està en el PIB, l'essència està en la felicitat.
L'essència està, es trobaria, en comptes amb el PIB, Blanca, seria... Mm.
Felicitat nacional bruta. No, no queda gaire...
No queda... No. Bueno. Seria el pin a bé.
Sí, diguem-ho així.
Com bé diu el Josep Jorge, avui estem feliços i primaverals i per això ens ve de gust escoltar el mestre Franco Battiato, que actua aquest vespre a l'Auditori de Barcelona. Publica nou disc, Ábrete Sésamo.
Veus?
L'has ballat moltes, Franco Battiato?
Home, ja tenim una edat, eh? I hem disfrutat molt i volem continuar disfrutant molt.
La Sara, Sara, tu l'havies escoltat aquesta cançó,
sí,
no?
Sí, i l'he ballat i tot.
L'has ballat i tot?
Ja tinc una edat, jo.
No serà tant, home.
No serà tant. Per cert, he trobat una frase, ara estava buscant, de Groucho Marx, parlant de la felicitat, que m'ha fet molta gràcia extrapolar una mica. Diu, hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Sí, sí. Res a veure amb el que dèiem, però sempre s'ha de citar Groucho Marx.
Doncs vinga, ja has vist avui, Josep Jorge, un programa complet. Hem tingut moments per parlar de l'economia, també moments... També s'han de tenir moments per parlar de la felicitat.
Sí, és que al cap i a la fi, l'economia, en essència, és la gestió dels recursos escassos. I aquesta gestió ens hauria de portar a una felicitat global.
De recursos escassos i necessitats il·limitades.
Sí, les necessitats són il·limitades, però a la vegada, diguem-ne, molt concretes, que és mirar el que tens al costat, intentar-lo ajudar a que pugui progressar, i si tots nosaltres féssim una mirada similar, no tindríem tantes preocupacions com tenim.
Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa, moltíssimes gràcies per haver compartit les notícies amb el 2 de 8. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi bé. Tots aquí us deixem amb Oriol Casals i el seu programa De Cap i de Nou. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit. La gent anciana que baila.